La Caravana, un programa sobre rodes. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Vinga, va, que passen 8 minuts ja de 4:45 de la tarda, moment en què la caravana fa una parada, precisament la parada solidària. Avui volem parlar amb el col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. I és que ja fa 3 anys que es va anunciar el primer confinament i passat aquest temps hi ha persones encara afectades per la Covid de manera constant. És per això que volem parlar-ne amb Vicky Béjar, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, i amb Mònica Condamines, membre del col·lectiu i també persona afectada. Vicky, Mònica, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda. You've been feeling blue for a long time. It seems that nothing can make you smile. It happens when you search what you cannot find. I can feel the energy of your vibes.
Vicky, Mònica, com és viure amb Covid persistent?
Doncs és molt difícil. Imagina't que fa 3 anys tu estaves perfecta, portaves una vida completament normal, no? Pues tenies una feina, una família, i un bon dia comença una pandèmia que ens va sobrepassar tots, però el problema és que a nosaltres, setmanes i mesos després i anys després d'haver passat la fase aguda de l'enfermetat, no estem bé i continuem amb molta sintomatologia, perquè hem de dir dos coses. Una cosa és la sintomatologia persistent que continuem patint, com és la fatiga, el mal de cap, les taquicàrdies, bueno, tot un sema, uns grans símptomes que són més de 200.
Més de 200?
Més de 200 símptomes. Molts són compartits amb la majoria, però n'hi ha d'altres que són... Bueno, que cada persona, pues, si ha tingut més respiratori, té més símptomes respiratoris, i si ha tingut més de digestiu, pues, té donat tants altres problemes. Però sembla ser que tot ve donat per una disautonomia del sistema nerviós central, i ara comencen a veure pues, que l'òrgan en si, per exemple, et poso un exemple, tenim taquicàrdies, ens miren al cor, estem perfecte, vull dir, el tenim bé, però no saben per què, al moment que fem una mica d'exercici, ens pugen les pulsacions i tenim pues, taquicàrdies en aquest sentit, o bradicàrdies, perquè de vegades passa tot el contrari, que a l'hora de fer exercici és a l'inrevés. Per tant, és una vida molt difícil, molt difícil. Hem de pensar que la majoria no ens hem recuperat, o sigui que som entre un 10 i un 15%, per lo que diuen els experts, de la gent que ho ha passat, ens quedem amb aquest Covid persistent. I el problema és que hi ha un 7% més o menys que sí que ha millorat, però la majoria ens quedem, pues, amb molts símptomes i tenim seqüeles, perquè hem de diferenciar el que són els símptomes de el que són seqüeles, que són, per exemple, jo sempre explico el meu cas, que és la pèrdua auditiva. Jo tinc una pèrdua auditiva d'un 21% després d'haver passat la fase aguda.
Per la Covid?
Sí, després de la fase aguda de la Covid. I, bueno, tinc acúfens, mal de cap, mal d'oïdes... en aquest sentit, tot ve derivat de lo mateix. Per tant, arriba un moment que és el que diem, la majoria de persones ens anem adaptant una mica a la situació que ens ha vingut sobrepassada amb el temps, però no estem millor, vull dir, estem potser una mica millor, però pel tema de que ens estem adaptant, però la sintomatologia continua sent fluctuant i continuem tenint molts problemes a tots nivells.
Anem a desgranar una mica tota aquesta informació. Actualment hi ha tractament que sigui efectiu?
No hi ha un tractament efectiu. Bueno, parlo.
Sí, tant.
No hi ha un tractament efectiu. El que nosaltres necessitem és l'acompanyament i una rehabilitació física i una rehabilitació neurocognitiva, perquè, com deia la Vicky, hi ha més de 200 símptomes, però un d'ells important és la fatiga i l'afectació neurocognitiva. Aleshores, doncs, nosaltres ens hem de saber controlar el nostre cansament, la nostra energia, l'hem de dosificar, no? Jo fa 3 anys que estic malalta i el que hem de fer és anar fent poquetes cosetes per poder viure. vale? Per poder viure mínimament, no? Amb els nostres, a part de, a banda de tots els nostres dolors de tot arreu, no? Perquè hi ha dolors articulars, musculars, com deia Vicky, els acúfans, la boira mental, tot això, hi ha així fins a 200 i no sempre els tenim, no? Llavors és un canvi de vida molt, molt, molt gran, i el que necessitem és professionals que entenguin de la nostra malaltia, que entenem que és nova, però ens han de fer aquest acompanyament. Doncs l'important és que es formin aquests professionals perquè arribi a tothom, no? Perquè ens puguin ajudar.
Anem cap aquí. Ara estava pensant com us afecta tot això en el vostre dia a dia, però vaig a canviar la pregunta per ser-ne del tot conscients. Sabríeu capaces de dir-me, des de què heu agafat la Covid fins ara, quantes vegades heu anat al metge?
Ui, jo puc dir que una mitja, i no serà escandalós, una mitja de 3-4 vegades a la setmana.
A la setmana.
Proves i visites mèdiques. Hem de dir que ara comencem a estar una mica més atesos, perquè al principi era com... pensa que el col·lectiu es va formar al maig del 20. Uh-huh. Al maig del 20, maig-juny del 20, a Can Ruti, que és la primera unitat de Covid persistent que es va crear a Catalunya, que de moment hi ha com a Covid persistent, van començar a veure els primers pacients i ja intuïen que hi haurien molts més afectats, perquè venia una persona, venien dos, i explicaven la mateixa cosa. Per tant, deien, aquí hi ha una malaltia emergent nova, hem de continuar a fent tot això. I després hem de pensar que fins al març del 2021 la Generalitat de Catalunya no va començar a moure's una mica i van començar a fer la primera guia, que hem de dir que va ser la primera guia que es va fer a nivell estatal, que vam participar com a col·lectiu tot això. Pensa que, clar, un any més tard és quan començaven una mica a veure que potser començava a haver un problema, però tot aquest any va ser un desert d'assistència, perquè clar, hem de comptar que la gent s'estava morint, moria molta gent, i que els que havíem estat lleus, moderats, ens havíem de quedar a casa i havíem de complir, i així ho vam fer. Mm-hmm. Clar, llavors no sabem si la no assistència en aquell moment comportarà alguna cosa amb tot el que estem patint ara. No ho sabem, evidentment, per tant és així. Després, per una altra banda, espera, que és que m'està sonant el...
No pateixis, no pateixis. Mira, aprofito per preguntar-li a la Mònica, la teva mitjana és més o menys la mateixa?
Sí, més o menys, sobretot a començament. Jo vaig estar, sí, 2-3 vegades a la setmana. Fins que ja
2-3 vegades per setmana, eh?
Sí, sí, sí.
Ara ve la segona.
El primer any.
Sense culpabilitzar els metges, eh?
Sí.
Perquè els recursos són els que són, la investigació és la que és, etcètera, ja, etcètera. Però quantes vegades davant d'un metge us heu trobat amb un... Si és que no sé el que et passa.
En alguna vegada, i sobretot li dono gràcies a la doctora, jo sóc infermera i en l'hospital doncs em portaven, i bonament va tenir la humilitat de dir-me, jo fins aquí he arribat i jo no sé. El problema és que moltíssima gent del col·lectiu d'afectades s'han trobat que metges negacionistes, i encara n'hi ha, existeixen, i no tothom ha trobat aquesta resposta de que humilment ha dit, jo ja no sé on arribar, això és una cosa nova, que és el que s'ha d'entendre, i que tots els metges han d'entendre que s'han de formar, s'han de buscar, s'ha de fer moltíssima recerca, perquè si no, no ens en sortirem. S'ha de buscar el tractament o com ens poden ajudar.
Deixa't una cosa, Mònica, tu eres infermera, em deies,
sí,
eh?
Sí, sí.
Amb la Covid,
sí,
eres infermera.
Sí.
I l'agafes i ets, sí, Covid persistent.
Sí. Sí, això és molt dur.
Jo soc poc de tacos, però quina putada.
Això és molt dur. Això, bueno, em va costar molt, perquè jo estava a la planta Covid, a l'hospital on jo treballo, i, bueno, em vaig contagiar a l'abril, o sigui, jo portava un mes i alguna cosa, un mes i mig o així, amb gent malalta amb Covid. Va ser molt dur, la gent que estàvem treballant, no?, els sanitaris. I quan t'arriba tu que t'infectes, dius, ostres, i ara què passarà? Perquè tu sabies tot el que passava. I els primers començaments van ser molt durs, molt durs.
Doncs passa que t'estronca la vida, no?
Bueno, a mi m'ha canviat la vida. Jo no... Bueno, abans que li has preguntat a la Vicky, jo vaig passar de ser... En aquell moment tenia 50 anys. Vaig passar de ser de 50 anys a una persona de 80. Vaig estar 2 mesos i alguna cosa, 2 mesos i escac, sense poder caminar. A més, jo vaig fer una complicació, que és una polineuropatia, un síndrome de Guillain-Barré. I el que tu, al cap de dos mesos i mig, quan vaig sortir a caminar, el que un camina en una hora, jo vaig caminar en cinc minuts, jo vaig caminar en una hora, no? I com amb el meu company agafat, perquè si no em queia. A partir d'allà va venir ja tota una lluita de, ostres, què m'està passant, què m'està passant? I quan estàs a dintre d'aquest món, tu vas comentant, no? No, això és per la polineuropatia, això és per... No, no, que a mi em passen coses, se m'obliden coses. És que no sé ni si el meu fill ha anat a fer l'examen a la universitat i ho he posat el sabó de la rentadora a la nevera. I això era cada dos per tres. I costa que els teus companys t'entenguin una mica, no? Uh-huh. Al final vaig aconseguir que veiessin que era això i la meva gran sort va ser poder entrar a la unitat de coi persistent de Can Ruti, que allà, bueno... Quan entres allà, jo crec que tothom dirà el mateix, és... Salvación.
Ben sabem del que parlo.
Bueno, és que fan el teu l'acompanyament i, clar, ells estan fent recerca. Uh-huh. Tampoc saben, ells la solució no la tenen, però ens entenen i ens acompanyen, que això és una de les coses més importants que pot tenir un malalt. Jo, de l'altra banda, sent infermera, l'acompanyament és una de les coses més importants que hi ha. Clar. I perquè no, els sanitaris no són déus. I aleshores no podem curar així com així, se'ns necessita saber, no?, esbrinar i fer la recerca.
Hem de dir que l'estigmatització que patim i que hem patit al principi era molt, molt més bèstia, perquè directament, com que no es coneixia aquesta nova enfermetat, què ens deien? Quan els metges no saben exactament, no tenen una prova física per dir-te tens això o tens allò altre... Uh-huh. Per on ho deriven? Doncs pues el tema mental. Ara... Això és el confinament, això és perquè segurament has patit molt de temps en una habitació i tot això t'ha passat factura. I ara encara, per desgràcia, continua passant minoritàriament. El que passa que necessitem que es destini molt més recursos i molta més formació, primer pels professionals, perquè clar, si aquests professionals no estan ben formats i no saben què existeix i quina sintomatologia tenim, no ens poden diagnosticar, que això és un altre problema. Hi ha un infradiagnòstic i una manca de registre, que entre el 10 i 15% tenim Covid persistent. Els experts pensen que aquí a Catalunya hi haurien uns 300, però quantificats per la Generalitat per Salut hi ha 13.000. Imagina't la gran diferència. Això és amb dades dels experts en la matèria. Per tant, s'ha de fer un registre real i absolut de la realitat per poder començar a treballar, perquè podem dir que sí, que es comença una mica, que ara es vol replicar a Can Ruti, es vol replicar a primària, que és
la porta d'entrada.
La porta d'entrada on haurien de fer aquest tipus d'unitats. Mm. I hem de dir que ens han de veure des d'un punt multidisciplinar, perquè és una enfermetat que afecta molts òrgans i, clar, si tu vas al digestiu i l'endemà vas al cardiòleg i entre ells no es parlen, no fem res. O sigui, ens estan començant a mirar, sí, però els recursos s'estan perdent perquè fan proves dobles i això os talla. I també hem de pensar que també hi ha un biaix de gènere molt, molt important, perquè la majoria som dones, 80% són dones, 20% són homes, i estem en edat productiva. Per tant, l'intel·ligent seria apostar per la recerca i per l'ajuda de trobar una solució en aquesta enfermetat, perquè totes estem en edat productiva i tard o d'hora acabarem amb recursos socials, pues, d'incapacitats i de tot això, perquè un altre problema molt important és el tema de l'ICAM, que és que la majoria de gent, com que no t'informes perquè no ha tingut accés als metges i tot això comporta problemes administratius, mm-hmm, els estan donant l'alta. És a dir, tenim companys i companyes que han d'anar a treballar.
Sí,
amb Covid persistent, que s'han d'anar a reincorporar a treballar amb la situació que estem nosaltres. Jo, com la Mònica, en el nostre cas tenim una incapacitat permanent revisable i tant de bo tot allò millori i puguem tornar a ser les d'abans, però hem de ser molt conscients que majoritàriament, jo diria que un 80% i escaig, s'han d'incorporar a la feina amb la situació que estem patint amb malaltes, i no és la situació. També hem de dir que, com que ja han passat més de 2 anys, hi ha molta gent que s'ha hagut d'incorporar, com que no pot treballar i no té la capacitat que tenia abans, pues, li fan fora de la feina, sí. I per tant, comencen a l'atur, se li acaba l'atur, i tenim veritables drames a darrere de tots els companys persistents.
Déu-n'hi-do. Podríem donar moltes dades, però jo crec que aquesta entrevista d'avui ha de servir molt per visibilitzar, per saber com esteu vosaltres, com ho patiu vosaltres, i que la gent se n'enteri. Ho dic perquè em parlaves d'estigmatització, eh, Vicky? Per exemple, us deia, quan heu anat al metge, quantes vegades us ha passat això, no? Moltíssimes, moltíssimes. Quantes vegades la gent us ha donat llargues per quedar, perquè no fos que això sigui contagiós, per exemple?
Ui, al principi molt més. El primer any i mig hi ha una, bueno, va ser un problema, perquè, clar, tu deies que no estaves bé i el desconeixement de tothom, pues, era el que tu bé dius. Pues, ja quedarem, o ja. Primer que no teníem moltes ganes perquè no ens trobàvem bé. Però només els que tenim al costat són els que saben exactament tot el que hem passat i tot el que continuem passat, i el que comentes, no? de l'estigma de la gent, de que primer o no s'ho creuen, o el típic que et diuen, pues no pot ser, després de 3 anys no pots estar igual, i tu penses, no és que estigui igual, estic pitjor, perquè si no tenia cap problema psicològic, al final l'acabes tenint, perquè qui pot aguantar estar malalt 3 anys? Perquè hem de pensar que és una malaltia molt incapacitant, perquè n'hi ha dies millors, n'hi ha dies regulars, però n'hi ha dies molt dolents que tenim molts símptomes i no podem tirar endavant. O sigui, és sobretot molt incapacitant. Per això sempre diem des del col·lectiu que hem de lluitar per aconseguir un tractament o si més no, una atenció pública arreu del territori, perquè també ens trobem amb el problema territorial, que a Barcelona normalment tenim més recursos, però a l'altre terreny estan molt més oblidats encara que els d'aquí de Barcelona. I clar, des del col·lectiu lluitem per tothom, que ningú es quedi fora, i poder anar informant a la gent de quins passos han de fer, i bueno, estar una mica... Perquè també t'haig de dir que és un abans i un després, perquè jo al principi sí que és veritat que jo quan a l'abril, maig del 20, jo pensava que sí que estava malament, perquè jo deia... Potser m'està sobrepassant tot això. I quan escoltes algú i parles amb algú que està passant la mateixa situació que tu, és com un abans i un després. Amb la Mònica, moltes companyes, hem fet una pinya que dius, bueno, no estem sols, com a mínim no estàs sol, i sempre agafes un recurs, i quan no t'ajuda un, t'ajuda amb un altre. Per això la cooperació entre tots és molt important, també.
Ara mateix ja diríeu que hi ha gent a Catalunya que és Covid persistent i a dia d'avui encara no ho sap?
Sí, i tant. Jo conec gent que ells, no paro de dir-los, escolta'm, això que tens, aquests problemes intestinals, fes-t'ho mirar, vas passar la Covid, però no, perquè jo no estic com tu, no. Però és que tu no saps com estic jo, perquè quasi no es veu, no? Però fes-t'ho mirar, i sempre hi ha algú, i alguna vegada que hem fet alguna xerrada o alguna parada, no?, fent difusió del COVID persistent, sempre s'acosta algú i diu, ostres, crec que jo tinc això, o crec que la meva neboda té això. Uh-huh. I s'interessen, que és per això que anem a tots els mitjans, perquè la gent sàpiga que hi ha molta gent que no està diagnosticada, i ho és. O sigui, després hi ha la gent que té, per exemple, problemes intestinals, a molta gent estan fent proves, és que si ets al·lèrgic al gluten, que si ets no sé què... No, és que és una de les sintomatologia.
Jo crec que una de les pors més terribles que s'han viscut per certa part de la població, i un dels alleujaments que s'ha viscut més per part de l'altra part de la població, va ser aquell impàs de retirada de mascareta. Com l'heu viscut vosaltres?
Bueno, les primeres que es van retirar jo anava una mica... Però per mi, jo personalment vaig dir, has de ser forta, perquè també has de fer un treball mental molt fort, psicològic molt fort. No?
Us han ajudat psicòlegs amb tot plegat?
Sí, jo en algun moment he necessitat, sobretot quan els processos de l'ICAM, uh-huh, això et crea molta ansietat. Després ja depèn de cada persona, la seva personalitat, com pugui dirigir, no?, tot això que ens passa. Però jo quan a l'ICAM sí, jo vaig patir molt, perquè jo veia que no podria treballar, jo només m'imaginava a la planta de l'hospital on jo treballo, i jo pensava, és el que incapaç, no recordaré ni que, si m'han dit que en aquella, el senyor de l'habitació tal, i és que m'oblidaré, no, la medicació, jo patia molt, dic, és que no sé com ho hauré de fer, jo ja estava pensant en que em quedava sense feina, perquè jo no tornaria, havia de demanar que ja no tornava. I allà sí que vaig tenir, perquè tenim, passem per èpoques de molta ansietat, però no és una ansietat que ens ha, és una ansietat derivada a tot el que tenim. Això s'ha de tenir molt clar. És el que deia abans la Vicky. El que no és normal és que vagis al metge i et digui, mira, això és una depressió, com li pot passar a qualsevol persona, un estrès, la feina, vostè, doncs, és que t'estàs ficant molt a dintre del que és el cos persistent, et mires massa el cos. No, això no, no. A mi no m'ha passat personalment, però hi ha molta gent que li ha passat i, escolta, això, doncs et fa molta angúnia. Perquè nosaltres no som així, no, perquè jo personalment sóc una persona de fer moltíssimes coses i ara ho intento, i a part de dir tot el que estem dient aquí, jo reivindico, que és una cosa que m'agradaria dir per aquí, que nosaltres tenim dret a ser feliços. Jo, clar, jo ara estic amb una invalidesa, no? Però hi ha gent que ho veus i et qüestiona una mica, bueno, però estàs millor, eh? No, perquè he hagut de fer altres coses i, bueno, se'm veu físicament millor, però per dintre no estic bé. I però perquè jo vagi a menjar a un restaurant o vagi amb amics al camp, no se m'ha de juzgar. O sigui, jo reivindico que encara que tinguem una malaltia que sembla ser que està tirant a crònica perquè portem 3 anys, nosaltres hem de ser capaços d'ensenyar a la gent que podem ser feliços. I no tothom té aquest feedback amb nosaltres.
Em queda minut i mig. Això era l'entrevista. 800.000 preguntes. Me'n quedo només amb dues, si em dóna temps.
Li deixo la Vicky, que ella...
La primera, Vicky. I algun país europeu que diguis... No, és que allà ho estan fent bé.
Bueno, a Anglaterra porten més temps amb investigació i han destinat molts més recursos, i als Estats Units. O sigui, són els dos més importants que estan... Pues, això, destinar recurs vol dir tenir resultats abans. Uh-huh. Aquí no s'està apostant gaire i els que estan fent són sobretot privats i en laboratoris. Per tant, s'ha d'apostar i s'ha de posar diner públic per poder fer investigació i poder fer un acompanyament mínim als afectats.
I la segona, molt ràpida. Si algú està afectat per Covid persistent i encara no s'ha posat en contacte amb vosaltres, com ho fem, això?
Pues ens poden trobar a xarxes, a Instagram, a Covid persistent de Catalunya, que som el col·lectiu d'afectades i afectats de la Covid persistent de Catalunya. I des del col·lectiu us volem donar les gràcies per la visibilitat i que estem a la vostra disposició pel que necessiteu. I sobretot que el que fem des del col·lectiu és continuar lluitant perquè estiguem tots atesos i que es comenci a comptabilitzar, que seria el primer que hauria d'haver fet el govern, i no ho han fet, i és el més important, i formar els professionals.
Busqueu Covid persistent de Catalunya i veureu tota la feinada que fan gent com la Vicky Béjar, la Mònica Condemines. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir de veritat avui als estudis de Ràdio Estel. Que vagi molt
a
bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.